A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Seguim endavant, això és Camins, la ràdio nocturna, la ràdio macedònica. I ara comencem Economia en Valors, edició dijous, una secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Versió dijous, saludem a una persona ara mateix, el recordareu per la pel·lícula El Golpe, protagonitzada per Robert Redford, i per ell, el Paul Newman català, Sir Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Salutacions a tots els nostres oients. Sí. El cap de producció, Ferran Capdevila, la Paula, que està al servei tècnic.
De Valai,
bueno, a
sí,
tothom, eh? A tothom. I a tu, Rafa, com sempre.
Paula va venir a casa l'altre dia perquè no sé què li passava a la rentadora i dic, vine, que tu al servei tècnic ens ajudaràs. Salvador, no et veig massa animat avui. Serà que comença la tardor? Serà perquè s'ha acabat la calor i les fulles cauen són mortes i grogues?
Ai, que poètic és això.
Molt. Perquè jo sóc així, poeta.
Doncs realment, Rafa, després de sentir el Putin que parlava en rus,
Putin,
que anunciava que una part dels reservistes, dels militars...
Sí, els reservistes famosos.
De Rússia, uns 300.000, els enviava a lluitar a Ucrània. I això no és per estar massa animats.
No, la veritat és que no.
T'ho dic ara, abans de la Mercè del 2022.
Què me dices?
Estem en el començament del final de l'era Putin a Rússia.
Oh.
Va planificar malament una guerra, que la vida acabava amb una setmana,
sí,
i l'està executant pitjor perquè no fa més que recular.
La veritat és que sí, però això és una fugida endavant, no, Salvador, una mica?
Sí, perquè... Però, guaita...
Guaita.
No té ningú que l'ajudi, ni la Xina ni la Índia, que ell esperava rebre ajuts de la Xina i de la Índia. L'he dit que
està
no,
sol.
Perquè no volen la guerra.
Està sol i la solitud acabarà amb ell. Anem amb els nostres temes econòmics, Salvador. El Banc Central Nord-Americà, el FED, acaba de pujar 75 punts els tipus d'interès i allà ja estan a més d'un 3%.
Sí, doncs té que veure en part amb la guerra.
Sí.
Però bueno, si Jerome Powell, president de la FED, vol acabar amb la inflació, costi el que costi, doncs
sí,
pujarà els tipus d'interès. I quan vegis les barbes del teu veí afaitar, posa les teves a rebullar. Les teves, eh?
Quina saviesa. És que ho tens tot, Salvador. O sigui, que després vindrà la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu, una mica.
Sí, sí, esclar, la inflació que tenim a la zona euro no baixa.
Ho tenim bé, ho tenim bé, doncs.
Ho tenim. Mira, Rafa, després de l'anunci de Putin amb les seves amenaces,
sí,
el gas ha pujat un 7%. Ha baixat el petroli, una cosa, el petroli Brent, no? I un indicador, la borsa de Moscou es va desplomar i van pujar les empreses a Europa relacionades amb l'armament. O sigui que això té...
N'hi ha indicatius.
Té soroll de guerra, tot això.
N'hi ha indicatius.
Eh?
I com més ens afectarà, doncs d'anar endavant...
Amb totes les pujades de tipus d'interès, doncs que augmentaran els preus de les hipoteques...
Sí.
Disminuirà la capacitat de compra de nostra, de tot, però especialment dels béns duraders com són les vivendes, els cotxes, el turisme...
Clar.
Entre parèntesis, els hotelers s'han forrat aquest estiu, eh? Cuidado.
Els hotelers sí, han fet l'agost.
I naturalment també pujaran els aliments, com els cereals, la carn, el peix, i a més diuen que passarem una mica de fred per els problemes
de
subministre energètic.
No tinc problema.
No tant, però, com a Suècia i Alemanya, eh? I les butxaques també estaran bastant fredes.
De totes maneres, la polèmica d'aquests dies, Salvador, està en la fiscalitat i amb la competència fiscal que es fan les comunitats autònomes. Què estem descobrint, Salvador?
Bueno, penso que s'acosten les eleccions municipals i autonòmiques.
Clar, això sempre condiciona.
L'estatut històric.
Sí.
Però, a més, ha posat en relleu que Catalunya, que aquí se sent la més perjudicada, aquí a Catalunya paguem molts impostos, els que més paguem d'Espanya, i vés a saber quantes regions d'Europa. I no tant per les balances fiscals, sinó per la gestió que es fa de la nostra administració. Això va així, o sigui, després ja cada un pensi el que vulgui, i la culpa sempre és de Madrid, i aquesta vegada no dic que la culpa no sigui de Madrid, una part, però l'altra part és culpa també d'una gestió deficient.
Està l'impost de successions, també que les comunitats regides pel Partit Popular l'han tret, en aquest cas.
D'això se n'ha fet un gramàs.
Sí? Vols dir?
L'impost de successions a Europa només existeix a Espanya. Hem de dir que el 15,3% de les herències tramitades a Catalunya aquest any, 2022, sí, han estat rebutjades. Oh. I no ho dic jo, ho diu la portaveu del Consejo General de la Notaria, la senyora Maria Teresa Barea.
I què diu la senyora Barea? Què diu? Explica'm-ho.
Doncs que seria demagògic dir que la culpa de totes les renúncies degut als costos de tramitació i a la fiscalitat. Oh. No és així. La principal culpa de la renúncia a l'herència és l'endeutament dels difunts. Doncs per heretar un pis que està molt hipotecat, ah, que vols que et digui, no val la pena.
Clar, perquè, vale.
La segona causa sí és la fiscalitat. Mm. Per heretar un pis o dos que els pares, després d'estalviar tota la vida, pagant els seus respectius impostos sobre els pisos, doncs ara ve el cop de pala que reben els hereus. I doncs això també fa mal.
I quantes successions hi ha hagut en els primers 6 mesos d'aquest any? Saps, tens aquesta data?
Sí, la senyora, bueno, ho ha dit la senyora Marea, que és la presidenta del, perdó, la portaveu del Consejo General de la Notaria, ha dit que en el primer semestre de l'any s'han tramitat un total de 177.200 successions i d'aquestes uns 27.200 hereus han rebutjat l'herència. O sigui, que a final d'any hi haurà 350.000 adjudicacions, ho ha dit ella,
sí,
per títol successori, i 54.000 hauran rebutjat l'herència.
Les cosetes que diu la senyora Barea. Sí. I per finalitzar, està la notícia de la multa de 79 milions a Glovo, aquesta empresa de, sí, de transports, això, perquè feia passar per autònoms a repartidors que seguien sense cotitzar a la Seguretat Social.
Bueno, això està molt ben fet, no? Ei, i gent d'última un impost temporal a les grans fortunes pel 2023, o sigui, mm-hmm, perquè aquest any que ve i només d'una manera temporal.
Sí.
Però hi ha que dir, diu el diari Expansión, que 17.000 grans fortunes ja han marxat d'Espanya. O sigui que dius, bueno, tu vés pujant impostos i a veure tu què passa.
Clar, no? La gent es busca la vida. La gent es busca la vida
i els que tenen diners ho tenen molt clar.
Clar, evidentment. Saben com fer-s'ho. Doncs fins aquí les notícies d'aquest dijous. Ara fem una pausa a la reglamentària i anem cap a l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Aquí tenim avui a l'entrevista, Salvador.
Doncs avui entrevistarem una persona molt respectada en el món de l'ensenyament perquè porta molts anys i amb gran prestigi entre professors i pares. Mm-hmm. És el president del Centre d'Estudis Stockholm i president de la Confederació de Centres Docents d'Ensenyament Concertat. Es tracta del professor Carles Camí.
Ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic, el podem saludar. Carles Camí, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, anem al gra. Professor Camí, sempre... Vinga, anem. Sempre ens hem queixat una mica que no hi ha una llei d'ensenyament consensuada a tot l'Estat, però és que aquest curs tenim una vigència de dues lleis que estan a la vegada, la llei Cela i la del ministre Wert. El conseller Josep González Cambray es va queixar que el nivell educatiu era baix. Com veus tot això, professor, si la promoció d'alumnes és quasi automàtica?
Mira, a veure, aquí hi ha diversos factors a tindre en compte. Jo tinc una frase que la resumiria dient: aprovar a tots és suspendre a tots. Uh-huh. Què vol dir amb això? A veure, la confluència d'aquestes diferents lleis d'educació que s'han anat implantant, això no beneficia en absolut el país. Jo he defensat sempre que educar és buscar un consens a llarg plaç i sense polititzar les aules. I això és el que no s'està fent. I ara estan convivint les dues lleis, la Wert, que està desapareixent, i la Cela, que està emergiendo. Per tant, tenim, per un cantó, unes lleis educatives canviants cada vegada que es produeix una alternança del govern. Dos, la situació que s'ha produït després d'aquests dos anys de pandèmia, que els alumnes, amb el tema d'una escolarització semipresencial online, els continguts no s'han pogut impartir, i això també marca unes mancances. Uh-huh. I el tercer factor és aquesta obsessió de que han de passar curs sí o sí. És a dir, hi ha un afany que per emmascarar i analitzar per què hi ha un fracàs escolar, aquest fracàs escolar els vol disminuir promocionant automàticament a tothom. I aquesta falta d'exigència afecta directament a l'excel·lència de l'educació. Si no hi ha exigència, no hi haurà excel·lència. I, per tant, aquests són els tres factors que, si no s'analitzen, si no es revisen, no en sortirem d'aquest, jo diria, fracàs escolar i aquesta falta de millora amb el sistema educatiu.
Sí, professor Camí, la natalitat és cada vegada més baixa. Mm. I aquest any s'han tancat aules de P3. Mm. A Catalunya és la més baixa d'Europa i haurà de tenir una població cada vegada amb més immigrants. Mm. Podries fer una reflexió sobre aquest tema, professor Camí?
La reflexió està molt clara. És a dir, si els polítics no tenen en compte que la problemàtica de la natalitat d'avui, que afecta directament a les escoles, no són conscients que això d'aquí 20 anys afectarà el país per falta de mà d'obra, faltaran metges, faltaran enginyers, si no prenen consciència d'això, és un gran error històric. I, per tant, a nivell nacional o a nivell de país, o es comencen a fer polítiques de potenciar, defensar, promocionar el tema de la família, o ens veurem abocats a dintre d'uns anys a que ens haurem d'alimentar, podríem dir, de molta immigració amb baixa qualificació. Per tant, falta una política de promoció, de defensa de la família, de favorir la natalitat. I això els països nòrdics ho van fer. França ho està fent, Alemanya, Espanya, o dic en aquest cas, jo diria Catalunya, és un tema que tard o d'hora ho han d'afrontar. Perquè si no, repeteixo, la problemàtica que avui tenen a les escoles, aquesta falta, jo diria, d'alumnat, aquesta baixada de natalitat, el país ho pagarà d'aquí 20 anys. Uh-huh.
Els mitjans de comunicació van dir que el curs havia començat una mica a pressa i corrents, amb improvisació, en alguns casos inclús amb una mica de caos. Pensa que el curs hauria de començar a primeríssims de setembre? Com veu tota aquesta situació que s'ha creat arran d'avançar la tornada a l'escola?
Bé, jo aquí faig també una sèrie de consideracions. Jo crec, sincerament, que el fet d'haver avançat el començament de l'escola el 5 de setembre és bo per a les famílies, perquè generalment cada començament de curs les famílies es queixaven d'aquest retras en què es començava el curs quasi a mitjan de setembre. Per tant, jo crec que això socialment ha estat, jo diria, ben acceptat i ben rebut. Una altra cosa és la manera com s'ha fet, de manera precipitada, sense una falta de consens, i aquí és on ha grinyolat tot el sistema educatiu, fonamentalment a l'escola, jo diria, pública. Però amb el que jo represento, que és l'escola concertada, hem començat el dia 5 sense cap tipus de problema, donant cobertura horària des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, i per tant totes les famílies s'han sentit, jo diria, ateses amb la mateixa atenció i la mateixa qualitat que dels cursos anteriors. Per tant, el sector concertat, això crec que ha sigut, ho han valorat molt positivament, i la resposta que ha donat les famílies, no, en el cas de la concertada, no poden haver notat cap canvi respecte a altres cursos, tan sols que han començat una setmana abans.
Sí,
torno a dir, és bo per a les famílies.
Sí, professor Camí, toquem ara un tema capdalt, la llibertat d'ensenyament. Com pot haver-hi llibertat d'ensenyament i igualtat d'oportunitats quan els successius governs només dediquen a les escoles concertades un 60% del que es gasten en l'escola pública?
No. Pues, ho dieu ben clarament, no pot haver aquesta igualtat d'oportunitats fins que no hi hagi gratuïtat total a l'escola concertada. És a dir, que el pare tingui la llibertat de poder escollir una escola pública, una escola concertada, sense que tingui ni cap tipus de cost addicional. Això només es pot aconseguir a través de la gratuïtat. I dieu molt bé, se sap per primera vegada amb una comissió que va crear el síndic de Greuges, s'ha posat el que jo dic negre sobre blanc, de que la plaça concertada a l'administració financia només un 60%. Aquest 40% que està financiant dels pares s'ha d'aconseguir la gratuïtat. I la gratuïtat només la podrem aconseguir el dia que el Departament d'Educació, amb els pressupostos generals del 2023, inclogui una partida que faci possible aquesta gratuïtat. Si no és possible d'un curs a l'altre, fer-la possible progressivament amb un període de 3 a 4 anys. És l'única manera d'aconseguir realment una igualtat d'oportunitats. Que el pare pugui escollir lliurement una opció escola pública, escola concertada, sense cap tipus de cost.
Carles, una darrera pregunta amb un minut per respondre-la perquè se'ns escapa el temps. Cada vegada més la demanda de formació professional per part dels alumnes és més gran i no es dona l'abast. Com es pot solucionar aquest problema?
Doncs molt fàcil, creant places. I s'estan creant places de formació professional. Una manera molt fàcil és que hi ha moltes escoles de formació professional que al no estar concertades són privades. Uh-huh. Si aquestes places es poguessin concertar, hi hauria molta més oferta. Tinguent en compte que sempre el concert d'aquestes places sempre els hi surt a l'administració més econòmic que crear places públiques. És l'única manera. Si hi ha més demanda, ha d'haver-hi més oferta. I perquè hi hagi més oferta, s'han de crear més places. I si aquestes places no les crea l'administració pública, l'ha de crear el sector privat.
Carles Camí és director del Centre d'Estudis Estucom i president de la Confederació d'Escoles Concertades No Religioses de Catalunya. Avui estem amb nosaltres aquí a l'Economia en Valors. Carles, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carles.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Salvador, gràcies a tu també per tot, per fer-nos aquesta secció, com sempre, amb l'alegria i la saviesa tradicional.
I tant.
I tant que sí. Nosaltres que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.